Ibèrica, però ens diuen que ens esperem una mica, que potser funciona. L'Euríbor ha tornat a marcar un màxim i tothom que aquests dies veu que se li acosta el moment del banc a renegociar, bueno, renegociar, que tampoc renegocia res, vull dir, vas allà, seus i et diuen això és el que hi ha, diguem-ne, eh? Però vaja, vull dir que has d'anar a refer els números perquè...
Alguns ni seiem.
Perquè toca, doncs, estar tothom preocupat i mirant, i això... que ens sortirà de més, i, home, clar, la fotografia que ens surt de tot, i, home, això, avui coincidim, Jordi, és força preocupant, diguem-ne, eh? I és força preocupant, evidentment, pels que ho passen molt malament, per descomptat, i per aquells que eren classe mitjana, per entendre'ns, també és un moment molt delicat.
Sí, clar. És un moment molt difícil, i, a més, no sé, jo et puc ara barrejar... qüestions, no? És a dir, sentim a la Francina Alsina i sabem que la prioritat del govern, no vull fer demagògia, però la prioritat del govern última que sabem és que han de doblar la despesa de defensa, la despesa militar, no només Espanya, tota Europa. Clar, és a dir, i tenim el... I tenim l'exemple aquest del topall de la despesa energètica que no funciona, no? I després tenim altres informacions, com que, en canvi, els treballadors del Parlament de Catalunya poden cobrar sense treballar no sé quant de temps.
Bueno, això no m'ho barregis, que en parlem una estona i específicament.
Però té alguna cosa... O sigui, ho desenvoluparem després, però tot té una relació, no? Que aquí, al final, resulta que estem en una circumstància del salva-se quien pueda, no? I l'increment de la... O sigui, i després hi ha una qüestió que és tremenda, i és que el país, el planeta ha crescut, ha avançat molt des del punt de vista de la tecnologia, i en comptes d'això revertir en benefici de tothom, resulta que ha disparat les desigualtats, no? I això és un drama. I llavors tenim els premis Nobel dels darrers anys que estan dient, escolta, això només es pot aturar amb una renda bàsica universal. Ho diuen els premis Nobel d'Economia amb experiències practicades, no? Perquè es necessita una xarxa de seguretat perquè la gent no llenci la tovallola, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
Bé, per tot això, doncs no som gaire optimistes. I, escolta, el tema de l'habitatge, és evident que el tema de l'habitatge, és a dir, el tema dels desnonaments, tot això s'ha disparat per molta propaganda que feien alguns responsables polítics. Però és que el problema de l'habitatge no és un problema de la classe més desfavorida, és un problema generacional. Un problema generacional que afecta també a les classes mitjanes i acomodades, perquè gent universitària amb feines diguem, de nivell intel·lectual elevat no guanyen diners per poder accedir a un habitatge digne, no?
I amb un canvi molt substancial.
I a més a més això va per barris, eh? Jo tinc amics del País Basc que viuen en cases de protecció oficial que per mi les voldria a Barcelona, no?
No, i amb un canvi, molt substancial, Jordi, quan mires les xifres de la gent que perd casa seva, que és que els qui la van perdre perquè no podien pagar la hipoteca ja la van perdre fa molt temps. I malauradament els que ara l'estan perdent és perquè no poden pagar ni el lloguer. I és a la realitat que hi ha, darrere de les xifres dels desnonaments que han anat sortint també aquests dies, i hi ha aquesta realitat, perquè ja no és que no puguis pagar la hipoteca, que és gent que acaben sent desnonats perquè el que no poden és pagar el lloguer. A veure, Imma i Dani.
Clar, és que jo penso que les xifres, les miris com les miris, són d'escàndol. És a dir, quan parles, no?, de la llum que portem ja un any, que fatal, que vas a posar la benzina, que vas a comprar en els darrers mesos des de l'inici de la guerra, no?, fa 3 mesos. Clar, aquestes xifres són d'escàndol, venim d'un context molt convuls i molt complicat, un context de pandèmia, que mai havíem viscut. Viure i gestionar la incertesa, no?, de perdre la feina, tot el sector de l'hostaleria, de si treballaràs, si no treballaràs, per molt que estiguis en ERTE, tancar negocis, la salut, que és el factor primordial de qualsevol persona, no? Veure que el teu entorn doncs està malament, que les morts diàries, és a dir, venim d'on venim, i venim d'una situació a la que ningú estava acostumat. I una pandèmia que pensàvem que seria qüestió, bueno, de mesos, però no d'anys, de 2 anys, i encara hi som, tot i que ja no se'n parla, no?, perquè són 50 morts diàries i hem normalitzat una situació que és evident que ja s'havia de normalitzar. Aleshores, després d'aquest context, ens arriba una cosa també sobtada i inesperada a Europa, que mai haguéssim pensat que viuríem després de la Segona Guerra Mundial, que és una guerra. I també ens pensàvem que seria qüestió de dies, no? I portem 3 mesos. Clar, i això ens ha capgirat. És que no té res a veure la crisi actual que tenim amb la crisi que vam patir la bombolla immobiliària del 2006, 2007, 2009. I aleshores, si tot això ho acompanyes en que tot ha pujat, tret dels sous, perquè és impensable que els sous puguin pujar en funció de quan vas a omplir la cistella de la compra, que ara veus tots els informatius que... O sigui, com omplir la cistella de la compra era notícia i noticiable pel Nadal, no? Per si compraves marisc o no compraves marisc. I per com estalviaves o no. Ara és diari. Diari, però com han pujat preus dels ous, del pollastre, d'aliments bàsics, de cereals...
Mira, avui llegir El País, crec que és El País, eh? no em vull equivocar, perquè que la síndria
pensava-hi,
es paga el triple que l'any passat.
Ho pensava ahir. Ahir m'estava mirant el tíquet de la...
Jo no n'he comprat aquest any. Vaig comprar bracox i gairebé vaig demanar
doncs jo sí, síndria, perquè per
tenir... Em quedo mirant el tíquet i dic...
Sí, sí.
Uala, com la síndria, no?
Article de luxe.
Mira, és que jo, ara ho miraré. Jo juraria que és El País, eh? Ja que ho entretés, no vull citar-los malament. 3 vegades més.
Clar, és que articles bàsics s'han convertit en articles de luxe. I és que, clar, i després parles i amb dades, no?, de dius, tercer sector, Save the Children, ens està posant també a sobre de la taula que per la criança d'una criatura i per donar-li fruita, no?, per exemple, fruita, verdura, és a dir, vull dir, tenir una dieta rica i bona, doncs clar, això val diners. I si la criança d'una criatura és una mitjana, parlaven de 670 euros, però aquí a Catalunya, que som al top, sempre al top en totes les coses, i a vegades en les dolentes, doncs aquí a Catalunya són més de 800 euros. Vull dir-te que... I quins sous tenim? Clar, o sigui, la situació és que la miris per on la miris, i després sortim d'una pandèmia amb unes ganes de disfrutar, de gaudir, de viatjar, que els aeroports van plens. I dius, clar, alguns doncs s'ho poden permetre, i d'altres... No. Doncs han de vigilar bastant.
A veure, Dani.
Aviam, la situació no és fàcil, la situació no és bona. Jo tampoc diria que la situació sigui molt diferent a la que vivíem fa uns anys. Vull dir, jo quan sento parlar al tercer sector, i no estic menyspreant, al contrari, vull dir, estic intentant posar de relleu que la situació ve de ser molt greus, ara segurament és pitjor, però que ja veníem d'un estat molt greu. Quan sento parlar al tercer sector, és com el dia de la marmota, no? Els titulars són endèmics, i els titulars són dolents. I al final, si ens quedem amb el titular denominador comú del tercer sector, és que viuen endeutats. O sigui, viuen ja pensant en demà, perquè el que s'estan gastant avui... ho tenen demanat al banc. I és un peix que es mossega la cua.
Que deia la Francina Alsina, 65 milions d'euros avançats en un any.
Clar,
quan et cobren els interessos vol dir que la subvenció és menys del que has acabat gastant.
I aquí també hem de trobar un culpable que se'n diu no govern de la Generalitat d'ara, sinó successius governs de la Generalitat, que tots, dels colors que ja els hem tingut de tots colors...
Des del 2007, tots.
Vull dir que ja el govern de la Generalitat ja és l'art de Sant Martí, i més amb les confluències i canvis de marques que hem tingut durant els últims 10 anys, a tots els sectors polítics, pues, a tots han fet el mateix, que ha sigut posposar el pagament a les entitats del tercer sector. Per tant, hi ha alguna cosa que no quadra.
Vull dir, posava sobre la taula...
Hi ha alguna cosa que no quadra dins de la política. Dit això, clar, és evident, sí. Sí. Si tu tens una família tipus pare, mare i una criatura, una persona a l'atur, l'altra treballant, mal treballant, mal cobrant un sou, uns ingressos d'entre 600 i 800 euros amb una inflació del 8,5%, doncs és que ja no parteixen amb 600 euros al mes. Parteixen amb 500 euros menys del que partien fa un any. Amb la qual cosa, doncs, imagina't tu, i parlem de verdura, eh? I parlem de fruita, eh? Sí, de parlem de coses que són bàsiques. I dit això, jo volia posar sobre la taula un element més que a mi em sembla que marcarà aquesta generació i potser més d'una generació. Tota aquella gent que ha nascut a la dècada dels 80, a la dècada dels 90 i principis de la dècada del 2000, només han viscut en crisi. Només han viscut en crisi. O sigui, és brutal, eh?
I molt sense haver-ne sortit, eh? Exacte. Fixa que ho deia la Francina, va començar una crisi el 2007 i per molta gent no s'ha acabat mai, no? Perquè a vegades hi ha persones que fem la lectura i diem, és que ja hem passat tres crisis, perquè primer vam tenir la del 7, després ens va venir la pandèmia i la guerra. No, és que hi ha gent que no n'ha sortit
mai.
Va entrar el 7 i allà s'ha quedat estacat fins avui.
Però mira, fixa't...
És veritat, però jo crec que el que és més fotut és que les desigualtats van creixent en progressió geomètrica. És a dir, és veritat que la crisi del 2008 no es va tancar bé, però és que després, quan ha vingut la pandèmia, tot s'ha disparat un altre cop. I continuem tenint circumstàncies amb les que veus que per exemple, pues que les grans corporacions multinacionals tenen sistemes per no pagar impostos, s'instal·len a Irlanda o no sé quan, i després l'Estat no té diners... Bueno, després hi ha la corrupció i tot això, no? Però no hi ha diners per cobrir les necessitats bàsiques de molta gent, no? És a dir, a mi el que em preocupa és que les desigualtats no van a menys, sinó que van a més. Van a més i afecten cada vegada a més gent. El de la classe baixa i de la classe mitjana. I això, per mi, és una situació francament explosiva. Ahir m'explicava un professor britànic que al Regne Unit hi ha una situació absolutament explosiva perquè el creixement econòmic és zero. I tot això que està passant aquí, a Europa, és el que passava als anys 30. I va acabar com va acabar.
Bueno, jo per posar sobre la taula també el que deia la Francina Alsina, no? Que al final el moll de l'os és l'àmbit polític, és l'àmbit de la gestió i de com es gestiona, i vosaltres ho posàveu sobre la taula, no? Que han passat molts colors polítics per al parlamentari i això no es resol, i el tercer sector cada vegada està més endeutat. Però és que, clar, quan fa molt de temps que es parla, no?, que cal un canvi, ho posava la Francina Alsina, un canvi en el tipus de fer política. Sí, sorgeixen nous partits, però al final la situació és la que és. I aleshores posa sobre la taula també aquesta manca de previsió, i la manca de previsió en la gestió, i manca de previsió política. I jo sí que crec que la política té una previsió a llarg termini, i és la previsió de l'estratègia electoral pura i dura, no? I de com guanyar vots i de com estem a un parell d'anys de les eleccions i estem molt centrats en les andaluses i estem molt centrats en les generals i estem molt centrats aquí, per exemple, doncs amb les municipals, amb les autonòmiques, aleshores tot és a cop de campanya. I aquesta visió o previsió de llarg termini per un benefici generalitzat, doncs manca per la seva absència.
Bueno, deia la Francina Alsina, no? Deia, portem molt de temps instal·lat en ocupar-nos d'urgències, i no planifiquem res en el llarg termini.
No fem estratègia.
També et diré que jo, si a mi em diu, avui fa dos anys que vam aprovar una ajuda que la gent que l'ha de demanar no sap demanar-la perquè és molt complicat, ho fem els que en sabem i ens en deneguen el 80%, jo no soc polític, però és evident que deu haver-hi alguna cosa que no funciona.
Per això, això a Catalunya ens passa amb tots els processos administratius.
Però és molt gros, eh?
No només el de demanar ajuda.
El 80% de les ajudes...
No només el de demanar ajuda per menjar, el d'obrir un negoci, el de presentar un recurs, el de tot. Vull dir, sembla que tinguem una administració que el seu global sigui posar pals a les rodes al ciutadà per fer allò que jo ho defenso, ha de fer. Que el ciutadà té unes obligacions, però punyeta també té un drets.
No vas dir alguna cosa, Jordi, que t'he tallat.
A mi, no.
Ah, perdó.
Estic absolutament d'acord amb això que dieu. De totes maneres, jo vull dir una cosa sobre el tercer sector. El tercer sector fa allò que a l'Estat no arriba i que són qüestions bàsiques. És a dir, s'encarreguen de la gent més vulnerable, de la gent més més dificultats, dels pobres. Llavors, bueno, hi ha alguna tesi que diuen, no, escolta, amb això del tercer sector s'hauria de suprimir-ho perquè això ho hauria de fer l'Estat. Bueno, jo no soc partidari de que la societat tot sigui funcionarial, no? Jo estic a favor de que hi hagi una col·laboració, diguem-ne, que, o sigui, el tercer sector és la pròpia societat que s'autoorganitza, no? El que passa és que, efectivament, sembla ser que pel fet de que no estan dintre de l'administració, llavors reben un tractament més discriminat, més pitjor. És a dir, no és el mateix una entitat, no sé, la Creu Roja. No, la Creu Roja potser no és el millor exemple, no? Però perquè la Creu Roja és una cosa més gran i més important i
hi
més
és,
internacional.
El tercer sector, però hi és, la Creu Roja.
Hi és, sí, hi és.
Però hi és. O Càritas, és igual, posem-li Càritas.
Sí.
Però clar, si Càritas fos un organisme públic, tindria un pressupost dintre de l'any. En canvi, Càritas actualment necessita estar esperant del pressupost públic que s'ha d'aprovar el que li concediran, diguem, no? per atendre coses que, de fet, correspondria a l'Estat fer-se a càrrec. No? I llavors això ho fa tot molt, molt, molt més complicat. Però el que és veritat, que Catalunya específicament, la ho ha dit la Francina Alsina, estarem a la cua. Estarem a la cua,
sí, sí,
del suport a la gent més vulnerable, no? I jo crec que aquí sí que tenim un problema que jo crec que també té un condicionament polític, eh? O sigui, darrerament, l'Estat, i això s'ha vist molt amb la pandèmia, l'Estat s'ha descarregat cap a les comunitats autònomes les qüestions, diguem, de la despesa social, no? És a dir, la despesa social correspon bàsicament a les comunitats autònomes. Amb la mesura en la que tu no amplies la despesa, la transferència de recursos a les comunitats autònomes, les comunitats autònomes van més ofegades. I jo crec que aquí sí que hi ha un interès polític de que es cremin, que es desgastin els governs autònoms. I en el cas específic de Catalunya, com em deia un amic meu no fa gaire, diu, ¿cómo queréis que os den nada si os queréis ir? Bé, jo crec que sí que hi ha una premeditació de l'Estat per collar, per tancar les aixetes dels recursos públics que van cap a Catalunya. D'això es queixava fa molts anys el Ramon Trias Fargas, que va fer un llibre que es parlava de l'asfíxia de l'autonomia. Bé, les coses no han anat a millor, han anat a pitjor. Probablement aquí també es va mossegar l'AM i vam voler fer-se el mil homes amb el tema de la independència, i llavors et castiguen, i això és així. El càstig no es pot justificar, no es pot, però jo crec que hi és.
A veure,
ja trigaven sortir la paraula independència, ja trigava.
No sé com ho fem, que la culpa sempre acaba sent de l'Estat, Jordi. Sempre.
No, perdona, no m'has sentit bé. Jo t'he dit que tenim un problema de que uns actuen amb mala fe i uns altres actuen amb incompetència.
Vale,
tenim els dos, els dos mòbils, diguem.
Llavors, comprem arguments.
Però jo crec que sí que en aquests moments no es pot negar que hi ha una ofensiva de l'Estat que perjudica Catalunya en tots els àmbits. En tots. És que no hi ha ni un que digui, ostres, aquí què passa? No. Sigui els pressupostos, sigui el repartiment dels fons europeus, sigui la política industrial, que han considerat que les bateries, com volia la SEAT, no estaran a Martorell, sinó que s'aniran a un altre lloc, per ordre de la... per intervenció de l'Estat. I és perquè realment el procés sobiranista, que jo he denunciat la repressió i la persecució dels adversaris ideològics, etcètera, etcètera, però ha tingut com a resultat que hi ha una mena de bombardeig sistemàtic
que la planta de bateria se'n vagi a segon, crec que és segon, era que és segon al final, se'n vagi a segon és decisió final de l'Estat, això és evident, vull dir, això és un fet. El fet de que al final se'n vagi, de per què
no,
se'n va a segon...
Perquè van inventar-se un part de perte, no sé com es diu.
Sí, però segurament si ens mirem al Malik, llavors... hi ha molts errors per part de dins de casa, com per exemple que el president de la Generalitat no acudís en un acte a la SEAT, aniversari de la SEAT, on va venir el rei.
A mi no m'ho has de dir perquè jo vaig escriure un article específicament sobre això. A més, escolta'm, això de que quan ve el rei s'amaguin sota les pedres és el que demostra que el poder de la Generalitat és irrellevant.
Jo recordo...
I això ho he escrit i ho he dit amb aquesta tertúlia 15 vegades. I ho vam fer l'altre dia igual amb la ministra. Ve la ministra i en comptes de cantar-li la calla s'amaguen.
Jo recordo un alcalde ecosocialista que es deia Lluís Tejedor, alcalde del Prat durant 30 anys, que ell tenia les seves idees... i les tenia molt ben interioritzades i les defensava, però ell sempre deia que treballava pels ciutadans del Prat. Ergo, si ell havia d'anar a un acte amb el rei, anava a un acte amb el rei, perquè li tocava com a alcalde, i era protocolari. I ell només pensava en la inversió que acabava aconseguint per la ciutat del Prat. I crec que el Prat no se li pot dir que sigui una ciutat pobra.
Però una cosa és l'àmbit protocolar i l'àmbit institucional i en quin lloc no ens situem quan no estem amb el rei. Una cosa és aquesta i una altra és la defensa de que arribin tots els recursos que han d'arribar a Catalunya. I amb això jo crec que tothom estaria d'acord en dir, escolta, si dels pressupostos hi ha aquesta partida pressupostària per infraestructures, pel que sigui, que ha d'arribar a Catalunya, que arribi. Ara bé, una cosa és això, és a dir, defensar el que, com a comunitat autònoma que som, ens agradi o no, perquè som una comunitat autònoma, algú ens agradaria doncs, que fóssim un país doncs, perfecte i que tots visquéssim la mar de bé sense, sense, per exemple, que existís el tercer sector perquè no hi ha persones sense sostre, perquè les persones vulnerables estan molt ben ateses, perquè tenim una sanitat pública en què no hi ha llistes d'espera, és a dir, perquè tenim un país i hem creat un país on es viu molt bé i jo crec que tots apostaríem per això, però estem on estem i som una comunitat autònoma i hem d'exigir que arribi tot el que hagi d'arribar. Ara bé, culpar sempre els mateixos, governi el Partit Popular, governi el Partit Socialista, governi qui governi, doncs home, jo crec que és una mala política, és una mala praxi, perquè al final la gent entén que sempre estem culpabilitzant els mateixos, no? I que estaríem sempre millor si fóssim independents. Però mentre que no ho som, i mentre que això no arriba, doncs potser que intentem fer les coses bé. I potser si els diners, per exemple, no arriben pel tercer sector, no, Barbeta? Doncs els demanem. Però hi ha algú que els hagi demanat? Per exemple, en infraestructures, i en parlarem, no es posen d'acord. No es posen d'acord les administracions. Però recordo que al Congrés tenim representació. Representació o no? Tenim representació d'Esquerra Republicana, tenim representació de Junts, és a dir, que tenim representació. Que s'ha de fer més força? Doncs fem més força. Però mentre desviem l'atenció en culpabilitzar a uns, potser que hauríem de culpabilitzar uns altres.
No, no,
i dir,
no,
escolta,
no,
el que tenim aquí ho estem gestionant bé?
Aviam. No, jo estic disposat a autoflagelar-me tot el que sigui necessari. Però el que estem plantejant, el que jo he plantejat, que jo crec que sí que hi ha una situació específica de prejudici, però fixa't en un detall. És a dir, tots els partits... diguem que no són sobiranistes, des del PSC fins a Vox, i totes les organitzacions civils, el Cercle Economia, el Foment del Treball, que defensen l'espanyolitat de Catalunya, ostres, és que fan el mateix que els independentistes, que només rondinen, però no fan res. No, o sigui, escolta'm, estem amb una de les decepcions que tenim ara a Catalunya, és que tenim el govern més progressista de la història. el més progressista que pot haver Espanya des del punt de vista català.
Més que el tripartit.
I resulta que les coses van malament i el resultat és que la gent vol votar el PP i a Vox a Andalusia. Andalusia, eh? Que Andalusia és un... És una comunitat molt específica. Vull dir, les coses estan anant com estan anant. I això no és dir la culpa sempre és dels altres. Perdona, qui té els diners és l'Estat. A més, si ens entenem. Qui té els diners és l'Estat. No són les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes són una finestreta. I la comunitat autònoma de Catalunya cada vegada és més finestreta.
Potser vaig mal fixada, però escolta'm, no tenim competència... Jordi, però no tenim competència, per exemple, en ensenyament. No tenim competència en sanitat. És a dir, amb les coses que tenim... Amb les coses que tenim competència, ens funcionen. A mi m'encantaria que funcionessin. A mi m'encantaria no haver d'esperar dos anys per una intervenció cardiològica. No tenim la competència en sanitat.
La sanitat pública... està infrafinançada, que requereix... Hi ha informes de gent que no són precisament... experts que no són precisament independentistes, que falten 5.000 milions d'euros, però és que això sí que també és un retorn. També és el dia de la marmota.
Clar,
també,
però no tenim competències aquí, en matèria sanitària. No la tenim.
És a dir, el gestió dels diners ve de l'Estat. I aquí es fa...
Aquí no gestionem res, aleshores.
Aquí es gasten diners amb tonteries, com després ja parlarem del Parlament. Però aviam, les coses són com són. Hi ha un problema de que els diners, els recursos no es destinen per les qüestions prioritàries, es destinen per altres. I aquí a Catalunya, doncs, jo estic d'acord en que aquí els polítics catalans, siguin independentistes o siguin unionistes, l'únic que fan és un dinar. No intervenen, és a dir, no pot ser que els pressupostos no s'apliquin, no s'exercissin. Però això no val dir-ho un any després dient només s'ha executat
el
38% del pressupost. No, quan no s'estava executant és quan tu tenies que muntar el pollon, no un any després. Un any després és un dinar, que és el que fa el president de la Generalitat i el president de Foment. Que és el millor president que ha tingut la patronal catalana, que com a mínim ho diu, que els altres encara aplaudien.
Avui estem fent tertulia, veieu que animada, amb l'Imma Lucas, amb el Jordi Barbeta i amb el Dani Tallat. Dani, anaves a fer un comentari?
No, que anava a dir el mateix que jo dic sempre quan... O sigui, és cert, vull dir, hi ha una execució que està per sota del que s'hauria d'haver fet. Té raó en Barbeta, que tots els diputats, tots els parlamentaris poden accedir a l'execució del pressupost en temps real quan volen, perquè també hi ha un mal endèmic, que és el sistema funcionarial de Catalunya, el sistema administratiu, que l'únic que fem és posar pals a les rodes a la inversió que ha d'arribar aquí. I aquesta és la diferència amb Madrid. Madrid, la Comunitat de Madrid, té un sistema on tenen unes empreses públiques satèl·lit al voltant de lo que és la pura administració, que aquestes empreses fan que la inversió a Madrid sigui superàgil. Aquesta és la diferència. Per tant,
Vols dir Florentino?
Doncs mira, doncs no ho sé, Jordi, però si en cal tenir un Florentino a Catalunya, Florentino, per tenir un 180% d'inversió en infraestructures, tenir la connexió de l'A2 amb la C32 acabada i tenir unes inversions en rodalies que no arriben mai, etc, doncs si en cal tenir un Florentino que tingui una gran empresa que em faci tot això, si és el peatge que haig de pagar, doncs igual m'ho penso.
No, el Florentino no té l'empresa. El Florentino té el sistema per guanyar el concurs. Després ja ho fa.
Vale. Estem entrant en un debat, que si entrem en el debat dels concursos, fem un concurs, una tertuliador que es digui concurs.
El que passa és que per poder parlar del concurs, primer l'haurien de fer.
Clar, aquest és el problema.
Saps? Llavors, si voleu, parlem dels concursos, però...
No, sí, però allà hi ha molt interès,
perquè hi hagi concurs.
La M30, la M40... Escolta'm, allà van ràpids, eh?
Ah, aquesta és la diferència.
Escolta'm, aquí...
Bueno, va ser la Magdalena Álvarez, no? En el seu dia...
Però és el poder,
no va ser la Magdalena Álvarez en el seu dia que va explicar que fer obra pública a Catalunya, deia ella, era un drama? perquè nosaltres, jo crec que Catalunya tota la vida s'ha vantat i amb orgull i segurament amb raó de tenir una societat civil molt mobilitzada, molt implicada, i que tot ho discuteix i que tot s'ho planteja i que tot ho vol millorar o que tot ho vol canviar, i està molt bé, però té una contrapartida, diguem-ne, no? Que és que quan s'ha de fer un projecte, la gent té molt clar, per exemple, a Madrid, i en aquest sentit ho va dir la ministra, jo crec que va ser la Magdalena Álvarez en el seu dia, que va dir, bueno, jo si em plantejo una obra amb un tren a Madrid, sé que serà pim-pam-pum i es farà. Si la plantejo a Catalunya, bueno, obrirem un debat, uns Jocs Olímpics, una consulta, no sé què, i abans no hi arribarem, veurem quant de temps acaba passant.
I perquè conflueixen diferents administracions i perquè s'han de posar d'acord. I en matèria d'infraestructures, doncs passa també per la voluntat política de voler fer aquestes infraestructures.
I perquè tenim un ADN que es diu català emprenyat, com va batejar l'excompany de l'amic Barbeta, Enric Juliana.
Va, que deia abans que estem fent tertúlia avui amb el Dani Guillem, amb el Jordi Barbeta i amb l'Imma Lucas, el català emprenyat.
Perquè les rodalies no funcionen.
Anava a dir, és molt vell, això del català emprenyat, hem de tirar molt enrere. Vaja, escolta'm, ja que heu tret ha sortit el tema del Parlament, ara ja anirem, però ja que heu tret la paraula infraestructures i parlàvem d'inversions, parlem una mica de l'AP7, que segurament també lligarà una mica amb tot el que estàvem parlant. Amb tot el... Home, no me'l repetiu, eh? Si me'l repetiu us canvio de tema. Però parlem una mica d'aquesta autopista AP7. El govern ha decidit algunes qüestions. Per exemple, a partir del cap de setmana de Sant Joan, hi haurà carrils addicionals de tornada a l'autopista AP7, des de Sant Celoni cap a la zona fins a Parets. S'han obrirà també a la C32. He de reconèixer que a mi és una mesura que m'ha sorprès, diguem-ne, perquè aquesta mesura ja hi era. Vull dir, ja es feia. O sigui, l'autopista AP7 tota la vida havia tingut aquest carril de tornada, si no sistemàticament, pràcticament sistemàticament, durant totes les èpoques de concessió als darrers anys. Hi haurà grues esperant en trams estratègics d'autopista per retirar vehicles d'una manera ràpida.
Que ja n'hi havia.
Que ja n'hi havia. És que aquí volia entrar jo una mica. Vam anunciar moltes coses ahir, que bàsicament vol dir que es farà allò que ja es feia. Que és un debat molt interessant.
Falta una mesura.
La dels camions?
No. Ah. Que és que aixecaran barreres de peatges, no? Ah, no, que ja no hi ha peatges, és veritat. Ai, que se m'ha oblidat.
No, però ara haurem de tornar a posar... Ara haurem de tornar a posar els peatges, perquè els peatges són els que funcionen. Quan
és que els peatges
funcionen. No estem veient... Bueno, no estem veient que hi ha infraestructures que al final queden obsoletes. Que la via és... Jo comentava ahir la nit. Que la via és fer 7 carrils com tenen a Los Angeles? No, perquè aniran plenes igual. És a dir, per on apostem? Aquí està l'estratègia política. Per què s'aposta? No? Al final hem tornat tots de la pandèmia i hem tornat tots a fer ús de les carreteres. I aquí conflueixen moltes coses. És a dir, doncs, si ens ha quedat una infraestructura petita serà perquè possiblement haurem de millorar el transport públic. Aquesta una. Possiblement ens hauríem de replantejar com fem el trasllat de les mercaderies. No? I després, una altra, i també molt important, per la seguretat de tots. És a dir, el que no pot ser és que... A veure, podem assumir que triguem la vida en arribar a segons quins llocs, no? Que perdem la vida, el cotxe, el camió, on sigui. Això ho podríem assumir. El que ja no és tan de rebut assumir és que no tinguis els serveis necessaris quan tens un accident. Perquè les grues, és a dir, bueno, tenen un cost, no? I paguem unes assegurances, i el consumidor, doncs, a més de pagar unes assegurances, paga per aquestes infraestructures, paga per aquestes carreteres, amb la qual cosa el que no podem fer són culs d'ampolla amb una problemàtica que tenim i que ens ha demostrat la P7, és que aquestes cues no només es produeixen perquè hi ha molt volum de trànsit, que és cert, però hi ha molt volum de trànsit a la P7, l'autopista del Maresme, aquí accedint a Glòries, és a dir, bueno, perquè són molts, i això passa a les grans ciutats. I no només és un problema de Barcelona, és un problema de Nova York, és un problema de Londres, és un problema de qualsevol gran ciutat. El que no pot ser és que les carreteres també siguin vies perilloses. Evidentment, han de tenir carrils addicionals, sortides i entrades pels serveis d'emergència i per quan hi ha un camió incendiat, com s'han incendiat tres en poc temps a la P7, doncs que la retirada sigui doncs amb rapidesa, no? Perquè, a més, produeixes l'efecte, com es diu, no? L'efecte
Badoc, que els que miren en sentit
contrari. Els que miren,
no?
És a dir, aleshores,
clar, passa, no?
Va col·lapsada una part de la via, però en sentit contrari també es col·lapsa. I això és dia sí dia, també, perquè abans era com una mica puntual, no? Els divendres, operació sortida de cap de setmana, però no és operació sortida del cap de setmana, i els camioners ho podrien dir perfectament. I, a més, els camioners, és a dir, que no hi ha horaris. Clar que tenen horaris. I què estan dient? Què està dient aquest sector? Doncs que, escolta, que no hi ha àrees de servei on es puguin aturar, per exemple, quan ja l'horari li marca que és que ja s'ha d'aturar. Bueno, doncs ens hem de plantejar moltes coses. Ara, posar com novadors sobre la taula aspectes doncs, que ja teníem, no? Aixecar barreres. Home, és que és demencial, saps? Que es vulgui fer caixa quan està la via aturada. I això s'ha fet tota la vida.
No,
no,
no
s'han aixecat
mai. No s'han aixecat mai.
No
s'han
aixecat
mai. Aquest diumenge...
Mai.
Perquè... Una ocasió molt puntual, sí. Jo crec recordar un
mai.
Cop...
Mai, no hi ha sentiment, no hi ha, o sigui, crec, no hi ha empatia.
Crec recordar que va haver-hi un cop, però perquè portàvem ja tantes hores de caravana i tants quilòmetres de caravana que al final o obrien allò o era dilluns al migdia i tothom encara estava allà i ningú estava treballant. Mm. No recordo el cas, ho hauríem de buscar.
Passa que també... Hi ha una qüestió. Ho expliquem tot com si quan hi hagués peatges no hi hagués cua a l'autopista P7.
Hi havia.
Aquest diumenge, ho dic perquè a vegades també perdem una mica el nord i els periodistes tenim la primera part de culpa. Aquest diumenge va haver-hi cua a l'autopista P7 i va tornar a ser notícia. I tots ho van dir. I aquest cap de setmana, una altra vegada, 13 quilòmetres de cua per tornar a l'autopista P7 des de les 7 de la tarda... Cua des de la Roca fins a Sant Celoni, que és exactament la mateixa cua que durant anys i panys hi va haver a l'autopista P7 de la Roca a Sant Celoni pagant un peatge.
Jo la feia cada setmana, i jo sóc de Begur. La meva família originàriament és de Begur, i jo, quan anava a veure la meva família cada cap de setmana, quan era jovenet, ara ja no és amb aquesta intensitat, i els estius intento no pujar cap allà dalt, ja t'ho dic, pues jo ja sabia que la baixada el diumenge eren, i no enganyo, eren entre 3 i 5 hores de trajecte. El tema és que totes aquestes mesures... De...
És exacte.
Sí, sí, és així, és així. És lamentable, però és així. Totes aquestes mesures de posar un carril addicional... Digues,
jo l'any 84, fa molts anys, l'any 84... L'any 84 treballava al Periódico de Catalunya i em van enviar a fer allò que en deien les pàgines del verano a la Costa Brava, no? I llavors jo tenia que anar i venir bastant sovint, bueno, perquè també tenia família, diguem, no? I... Jo estava 3 hores per tornar un diumenge a l'any 84 amb peatges.
Sí, sí. O sigui, tornaves l'endemà al matí, el diumenge a primera hora.
El que ha passat, i és veritat, és que hi ha hagut una alarma social perquè hi ha hagut accidents. I llavors, aquí hem de discutir coses, com per exemple, els camions continuen passant en cap de setmana. Almenys jo els he vist.
Sí,
no sé si tenen prohibit o no.
No tenen altra alternativa.
Fins ara, i ara es farà aquest cap de setmana vinent, una cosa que també s'havia fet, que era en determinats moments puntuals de l'any, que se sap, Sant Joan, que és el màxim col·lapse de trànsit històric que hi ha hagut a Catalunya.
Sant Joan, pujar cap a casa eren 5 hores.
És el dia de Sant Joan. La Setmana Santa, darrerament, ho ha anat guanyant, però tradicionalment, el pitjor dia de trànsit a Catalunya...
Va haver un any que, a més a més, va inventar un control per l'ETA, que vam estar 5 hores de la Maria.
Correcte. Van estar fent la coca de Sant Joan al cotxe, diguem-ne. Sí. El dia de Sant Joan, llavors, ja sí que dies específics, es deia, escolta'm, tal dia, tal hora, els camions no podran circular. Ara... Ho hem tornat, però és que a mi és un debat, diguem-ne, aquest que m'interessa.
Bueno, però ara
sentit...
diuen, per exemple, baixem la... Jo crec que tot plegat s'està jugant per tornar a posar els peatges. Jo crec que els peatges els tornaran a posar.
Bueno, però és que aquest
jo
és
que
el debat que em sembla interessant,
P7,
Jordi.
I que em va molt bé no pagar el peatge,
sí.
Reconec que els peatges els haurien de pagar els que la fan servir.
Però quan, o sigui, tu pagaves,
no
el, però quan pagaves el peatge, no la feies, la cua?
Que no es mou de casa, vagin a parar a la gent que se'n va al cap de setmana a la platja. No.
Ara m'estic preocupant.
Que, o a l'empresa que guanya diners amb el transport de mercaderies. Per tant, jo crec que els peatges no són injustos. Són injustos quan uns paguen molt i uns no paguen gens. Però lo lògic és que els peatges els pagui el que fa l'autopista, que la pagui el que fa servir.
El que passa és que fins
això,
ara el concepte
això,
peatge és,
jo, per exemple,
tot el mateix, saps? El concepte d'ara amb el tema peatge és tot el mateix sac. I una altra variable és... perfecte. I els diners del peatge cap a on van? Perquè si discutíssim cap a on van els diners d'aquest peatge, potser molts que en som reticents perquè hem pagat una autopista no sé quantes vegades, que és l'autopista del Maresme, la primera autopista de Catalunya, pagada i repagada i tota la vida, amb la qual cosa és... Dius, cap a on van aquests diners? No? Perquè si anessin, si es reverteixin, doncs, amb unes millores de transport públic, amb unes millores en l'àmbit, sanitari, social, tercer sector...
Potser no
hauríem de parlar. Ara, si sempre vot...
A les diversions del monarca. Però, en general, els diners públics, pues, si no van per arreglar coses de l'autopista, pues, aniran a la sanitat, no ho sé.
No, però és que també paguem un impost per tenir un vehicle.
Que no sempre s'administren bé.
Clar.
Però vull dir, no és que s'evaporin els diners dels peatges, no s'evaporen. Normal, fins ara, el que passava amb els diners dels peatges és que se'ls quedaven als bancs que tenien el negoci de la concessió. Però jo vull incidir en una qüestió que s'està parlant molt, que és el de reduir la velocitat. I jo estic totalment en desacord, és a dir, una cosa és el tros de la B30, que aquell està ple de camions i és molt complicat, però, escolta'm, jo puc entendre... els alemanys tenen el 30% de les autopistes que no tenen límit de velocitat. I quan hi ha un límit és a 130. Jo crec que no té sentit, més que a l'afany recaptatori, dir, ara no es pot passar de 100 o de 110. Tu imagina't que tu te'n vas a Begur, company Dani i Guillem, te'n vas a Begur un dimecres a la tarda i no pots passar de 100 perquè et foten la foto i, escolta, t'agafa un mal de ventre.
Ah, però diuen no passar de 100 perquè el problema és que hi ha accidents, Barbeta. És a dir, el problema dels 100 km per hora no és per peatge o no, és perquè la gent... han agafat la mania de picar-se per darrere els uns contra els altres. Clar, és que...
Aviam. No, però quan piques per darrere és perquè els camions avancen sense avisar i perquè tu vas a 120 per hora o a 130 per hora i de cop et trobes amb l'embús que no el tenies previst.
I després hi ha una altra derivada, és el malament que conduïm.
Això no canvia. No, però llavors...
Aquesta
ja és un altre debat. Que no m'atreveixo a entrar...
Que puguis dir... Jo crec que pots dir... Mira, quan hi ha... No sé, quan això que dèieu, no? Pues no sé, per Sant Joan, o quan s'està previst que hi hagi una gran aglomeració de vehicles, posis alguna mesura puntual. Però tu el que no pots fer és que un dimecres del mes de febrer tu hagis d'anar a la P7 a 100 per hora...
Clar.
Perquè és que va en contra de tot. Estàs més estones, contamines més...
Però hi ha una qüestió, diguem-ne, que
no
és que...
No té sentit.
Jo us entenc, però el peatge... La meva pregunta és, el peatge a tot això, què arregla? Perquè, insisteixo, amb peatge a l'autopista P7 hi havia una cua estupenda i magnífica des del peatge de la Roca i fins a Sant Celoni i Hostalric, molts caps de setmana de platja... i les cues hi eren igual, i a Vilafranca del Penedès fins al peatge de Martorell hi havia cua igual. Aleshores, realment la solució perquè ara hi ha cues és tornar a posar el peatge? És el que a mi no em quadra de l'argumentari, perquè ja ho hem provat. Anar 120, anar 120 i tenir peatges...
Jo crec que és una tàctica.
Ho hem provat. I sabem que et garanteix cua de Martorell a Vilafranca i de la Roca a Hostalric, diguem-ne.
Jo crec que hi ha un tema que és evident, que el sistema no és perfecte. No, el sistema no és perfecte. El sistema dels peatges tampoc és perfecte. ¿Vale? És cert que el model de peatges quan tu rascaves una miqueta, hi havia moltes coses que eren molt millorables, en el sentit de que segurament els peatges haurien d'haver estat molt més finalistes del que eren, no? En el sentit de que, bueno, és cert, l'autopista es va pagar 2-3 cops. Sí, es va pagar 2-3 cops, però és que el peatge jo crec que no ha de servir per pagar l'autopista. Ha de servir per moltes coses més. Transport públic? Transport públic. Manteniment d'aquella mateixa carretera? Manteniment d'aquella mateixa carretera, evidentment. Quin problema hi ha? Jo per què defenso els peatges? Defenso els peatges, en principi, pel mateix argument que ha dit en Jordi Barbeta, que és que a mi la senyora Pepita, el senyor Antonio, que va amb el taca-taca perquè té problemes de mobilitat, pobre home, perquè té una edat, i que el 80% del seu temps està a casa i el màxim que surt és fins al parc del davant, si té forces per fer-ho, no ha de pagar el manteniment d'aquella carretera. El manteniment d'aquella carretera l'hem de pagar els que el fem servir. Què ha passat? Es parlava ahir d'un 40% més de trànsit. Es parla de que hem passat de 4 a 14 accidents mortals. Vull dir, si hi ha més trànsit, dic jo que aquests elements alguna influència deuen tenir en el fet de que això estigui passant. Els accidents, per suposat. I segon,
sí, però hi ha una
i segon
cosa
que l'estat... Acabo, Barbeta. Acabo. I segon, que l'estat de la carretera... L'estat de la carretera, en el, crec que fa més o menys un any que ens han tret els peatges, no? Si fa o no fa. Mm-hmm. L'estat de la carretera, en un any, és lamentable respecte a com estava abans. Tu ara ja no pots trepitjar el carril de la dreta. Perquè és lamentable, perquè tots els camions passen per allà. I abans no hi passaven tots els camions. No hi passaven tots els camions perquè era el camioner qui havia de subsanar de la seva butxaca aquell peatge perquè és autònom i perquè l'empresa que li ha posat la mercaderia allà darrere no li paga el peatge. I per això abans passava per Nacional i ara passa per autopista. I punt número últim, i aquí ja no entro, perquè això, bueno, entro. Vull fer un petit matís, un petit incís. Tu parles de que conduïm malament. Clar que conduïm malament. Jo faig una crida, per favor. Faig una crida. No conduïm pel mig a les autopistes. És que tothom va pel mig.
No, i per la dreta. És a dir,
s'ha d'anar per la dreta. S'ha d'anar per la dreta. S'ha d'anar per la dreta. Tu has d'anar per la dreta. I tu t'has d'incorporar al mig o a l'esquerra només per adelantar. O sigui, és espectacular anar per l'autopista i tenir una autopista de 3 carrils i veure que n'hi ha un que és el de la dreta, que és inútil.
Sí, que, bueno, és que va més ràpid que el de l'esquerra. És que va més ràpid. I això és així, és a dir...
Jo no he acabat d'entendre aquesta polèmica, perquè jo que sóc els que va pel mig i l'altre dia...
Per això no has entès la polèmica.
El problema és anar per l'esquerra.
Però per què hi vas pel mig, Barbeta?
Jo no puc anar per la dreta perquè està ple de camions.
No sempre.
Plena de camions?
No sempre, la dreta, no sempre.
La dreta. No sempre. I per tant, has d'anar pel mig?
No, però de veritat que el tema de la conducció ens ho hem de fer mirar, perquè jo crec que una de les coses és que parteix de la base que pensem que estem sols al món. Som una societat completament individualista, amb la qual cosa circulem per l'esquerra, que m'he equivocat abans, perquè pensem que nosaltres, que és la nostra via, i així, quan vas per la dreta, normalment vas fent zigzagues que tampoc es poden fer i vas avançant una mica. Però és que això dels accidents no només és per factor velocitat, factor volum de trànsit. No, només és això. És quina és la nostra capacitat de conducció i atenció al volant. És que amb això tindríem un altre tema. És a dir, i com els factors... tenim factors de distracció al nostre vehicle. Factors de distracció, bé sigui el GPS incorporat al vehicle, bé sigui el telèfon mòbil. És a dir, clar, i després estan aquestes mesures, no?, que te les venen com... per evitar accidents, i reduir la velocitat, i després t'ho venen com que és per la contaminació, que així contamines menys i redueixes la velocitat. Home, no ho sé, jo crec que ens hauríem de deixar de fer una mica de trampes al solitari. I quan portem un vehicle, doncs potser quan fem el curs de circulació, doncs també hauríem de tornar a aprendre o a reprendre segons quines coses.
Bueno, de fer com fas el curs de circulació, d'anar per l'autopista...
Però jo volia dir una cosa abans...
Llegeixes el manual i... És veritat, a la guerra. A veure, Jordi, digues.
És veritat que han augmentat els accidents a l'AP7.
Sí.
Però han disminuït a les altres vies.
Home, clar, perquè no hi passa ningú.
El que ha passat és que uns cotxes que abans anaven per les carreteres que no eren de peatge, Ara van a les carreteres de peatge i, per tant, ha augmentat el volum de trànsit i ha augmentat els accidents, però que són accidents que ara no passen a les altres, a les altres vies. Escolta'm, jo quan... quan baixava, quan, de la Garriga a Barcelona, abans també hi havia cues, Però ara resulta que et surt més a compte anar per la via, per la, que en dèiem la carretera general, que és la Nacional 152, que ara es diu 117, em sembla.
Sí.
Que va molt més àgil, molt més buida, perquè tothom va per l'autopista, i els diumenges a l'autopista hi ha cua, o hi ha intensitat, i en canvi a la carretera de la C-17 no.
Bueno, llavors, però això és perquè
què passa?
Pues
que abans els accidents passaven a la C-17 i ara passen a la P-17.
Això a l'hivern
no
és així.
Les dades, però sí que ho vaig llegir-ho, sí. La diferència és que a un lloc pugen els accidents i a l'altre baixen.
No, és evident que hi ha hagut més trànsit, hi ha hagut més accidents i que, per tant, evidentment, han començat a reduir en l'altre punt. Però jo sé que a mi el que em sorprèn, diguem-ne, de tot aquest debat és que al final es plantegi que la solució és que hi torni a haver els peatges. Diguem-ne, tu pots plantejar moltes coses.
No, aquí hi ha un interès, a més et diré més, hi ha un interès autonòmic. Perquè com que no tenen un duro, el ho han de treure d'on sigui i ho han de justificar-ho. I estan fent la campanyeta perquè d'aquí dos dies... Tu fixa't que
però,
no
s'entrenen. Però l'interès autonòmic, a què et refereixes al govern català?
A les barraques aquestes del peatge no els entrenen, els han posat al costat. Els tornen a posar.
No espantis.
I llavors veuràs com el Dani, quan vagi a Bagú, li costarà 20 euros cada vegada que hi vagi. 20 euros d'anar i 20 euros a tornar.
Jo crec que tothom té bastant assumit. Vull dir que això acabarà en una cosa que es dirà vinyeta, i si no es diu vinyeta li canviaran el nom, i hi haurà una discussió entre el govern espanyol i el govern català per veure com s'aplica, qui l'aplica i qui la cobra i com es reparteix el que es cobra, però que aquest em sembla que és un debat al qual anàvem abocats amb aquesta situació o no a la P7. Ja hi era, diguem-ne, i serà independent, diguem-ne, el que ara està passant a l'autopista P7. Però vaja, ara provarem tot això i a veure què passa.
Aquí l'important és eliminar els camions i, per tant, el transport de mercaderies hauria de canviar i tecnològicament l'altre dia sortia un vehicle que, escolta'm, els de l'Amazon ja ho fan amb drons i amb coses. S'han d'eliminar els camions. El camions és una cosa antiga, contaminant i perillosa.
He dicho. I aquí què he dit? A veure, em falten 7 minuts per arribar...
I a més falten camioners, es veu.
Sí, exacte. No, em sembla que ara mateix el sector, tal i com està, Jordi, igual no caldrà ni que l'ajudem, perquè ell solet va camí de desaparèixer. A casa nostra, Europa no, les autopistes del centre d'Europa, diguem-ne, els camions continuen funcionant, fins i tot amb serveis de transport de mercaderies per tren funcionant com han de funcionar, les autopistes del centre d'Europa, la connexió per carretera, continua sent molt, molt, molt important. És veritat que, com que a Espanya no hi és aquest corredor mediterrani, doncs, evidentment, tot el trànsit de mercaderies a la que s'arriba a la frontera espanyola, bàsicament, es fa per via terrestre. D'aquí a 6 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Faig una pausa per la publicitat, que si no em quedarà pendent, i parlem del Parlament de Catalunya.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados. ¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Amb Toni Marín. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Estem en directe al matí a Ràdio Estel aquest dimecres, que és 15 de juny. A veure, el Parlament de Catalunya, el diari Ara va explicar que existia allò que no sabíem que existia, que eren les llicències d'edat. A veure, dit pel boc gros, diguem-ne, eh? Quan et faltaven 5 anys per jubilar-te, els funcionaris que havien treballat més de 15 anys al Parlament de Catalunya es podien acollir a cobrar el 100% del sou sense anar a treballar. Durant 5 anys. Això es va conèixer, va haver-hi tot l'escàndol que hi va haver. El Parlament va decidir de manera unilateral que eliminava aquest privilegi. Eliminar el privilegi no feia que les persones que l'estaven gaudint ho continuessin fent, perquè era el seu dret. El Parlament ha decidit aprovar una mesura que s'hi assembla. Els funcionaris que facin més de 15 anys que treballen al Parlament de Catalunya podran deixar de treballar 5 anys abans de l'edat de jubilació i cobraran el 100% del que els pertocaria si ja estiguessin jubilats, és a dir, no el 100% del sou, sinó el 100% del que ja estarien jubilats, o poden decidir reduir-se la jornada a la meitat i cobrar entre el 80% i el 100% del sou. Clar, això aprovat... A mi em sorprèn dues coses d'aquí, eh? I ara l'Imma, el Dani, després el Jordi i que hi diguin la seva. U, que això s'aprovi en el context econòmic en el qual estem. I dos, que jo vaig estar buscant, quan va sortir tota la polèmica al voltant de les llicències d'edat, una de les coses que es va dir per justificar que es creessin és... Es van crear en un moment en què ningú pensava que econòmicament després vindria el que vindria. Doncs en el moment econòmic actual, i sabem perfectament on estem, no sabem on anirem, però sabent on estem, el Parlament de Catalunya ha decidit aprovar aquestes llicències d'edat bis.
És que, independentment de la situació econòmica en la que estiguem, qui pot estar, com amb les llicències per edat, eh? Qui pot, en aquest món, estar cobrant un sou sense treballar? Aleshores, clar, partint d'aquesta base, més ben igual el context econòmic, la situació econòmica. Jo sí que penso una cosa. Crec que el funcionariat també està com per donar exemple i per avançar-se en segons quines coses que no es poden fer encara a la privada, no? I dir, bueno, doncs obrir camí. I hauríem d'anar per aquí. Aleshores, com en tot en lo públic, eh? No només en el Parlament. i hauríem d'anar per aquí amb moltes millores. Doncs perfecte, és a dir, doncs, si aquests privilegis comencen per l'àmbit del funcionari i després es reverteixen també en l'àmbit privat, doncs escolta, perfecte, si cap aquí anem. Ara bé, clar, estem parlant només del Parlament. És que no, sí. No parlem de tot el funcionariat. Clar, estem omplint de privilegis una institució que jo crec que, doncs, bueno, doncs que és un mal exemple. Escolta, perfecte i molt bé per tota la gent que treballa al Parlament. Jo vull treballar al Parlament, no? Perquè, clar, si als 60 anys doncs pots gaudir d'aquests beneficis, doncs penso que és una